Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
I 10 minuts del matí d'aquest dimecres 22 d'abril i es nota que estem a la vigília de Sant Jordi perquè avui el programa ve farcit de literatura i ve farcit d'històries. La història que ens explicaran avui des del Servei Local de Català amb la Mar Onyet i l'Albert Macià. Molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Que aprendrem a la història, la llegenda i tot el que hi ha darrere de la Diada de Sant Jordi, també darrere de la Rosa. A més, també parlarem d'un acte que tindrà lloc demà, que serà a tota veu, i per això ens acompanya també el membre d'Òmnium Cultural, Joan Tres. Molt bon dia, Joan, i benvingut.
Hola, hola, bon dia.
Com va començar tot això, Mar, de Sant Jordi? Quins són, on ens remuntem? Mira, quin viatge en la història fem?
Sí, tots coneixem la llegenda del drac i la princesa, oi? Però el que potser no sabem és que la festa de Sant Jordi, que ja sabem que se celebra a tot el país el 23 d'abril, és el dia del 23 d'abril en què va morir el cavaller Jordi l'any 303. Imagina't quin fa d'anys, oi?
I segles.
Llavors, resulta que aquest sant, que evidentment en aquell moment era cavaller, actuava sota les ordres d'un emperador, l'emperador Dioclecià, i resulta que es va negar a seguir l'ordre que li van donar de perseguir els cristians, per la qual cosa, doncs, bé, com era habitual a l'època, va ser martiritzat i decapitat.
Acabava malament tot plegat.
Malament,
sempre,
eh? Però mira...
No són els contes feliços.
No hi va haver allò un...
Esperem que el conte del nostre país acabi millor.
Esperem-ho.
En tot cas, el van començar a venerar com a màrtir i bé, fàcilment de seguida van començar a aparèixer històries fantàstiques lligades a la figura d'aquest cavaller, no? De fet, el culte a Sant Jordi es va estendre plenament a tots els països catalans durant l'edat mitjana, amb motiu de les croades. Però no va ser fins al segle VIII que se'n feia absoluta devoció. L'any 1456 és quan esdevé patró oficial de Catalunya, el segle XV estem parlant.
Això ja és una mica més recent.
Això sí, una miqueta. Tot i que la festa se celebrava amb més o menys intensitat durant el segle XVI, no és fins al XIX, llavors això sí que estem parlant d'edat més moderna, que amb el moviment polític i cultural de la Renaixença s'instaura Sant Jordi com la diada patriòtica, cívica i cultural que tots coneixem i que se celebra a tot Catalunya.
Que arriba demà ja.
Ja en tenim ganes,
Ganes, sí. De fet, a veure, en tenim ganes i una mica, dius, per tot el que representa, però també perquè és una festa, doncs, que jo trobo que és molt... Bé, que l'hem exportada, no? I doncs, és aquelles coses que un se'n pot sentir com a... Bueno, com a ciutadà se'n pot sortir orgullós que la seva pàtria exporti festes d'aquesta magnitud. Clar, el que potser...
amb aquesta temàtica, oi?
Sí, evidentment, no? És com una celebració de la cultura, no? I doncs, també de l'amor, que jo crec que són doncs, coses que van molt lligades, no? Però clar, si estrictament ensenyem a com funciona avui dia, doncs potser Sant Jordi, si no se'n coneixen els antecedents, doncs potser ho associem a la diada de la rosa i el llibre.
Uh-huh.
Clar, i per què, no? I doncs hem indagat una mica, hem buscat, i ens diuen que ja al segle XV es feia a Barcelona una fira de roses, i que, però clar, no era amb... Sí que hi havia la temàtica de l'amor pel mig, perquè hi anaven bàsicament els enamorats, no? És a dir, la gent que s'hi havia de casar, però una mica no tenia encara la tradició aquella de comprar la rosa, simplement si se celebrava aquesta fira, i doncs va ser més endavant doncs, quan a poc es va acabar com institucionalitzant una mica i va acabar generant això de regalar el costum, de regalar una flor a l'enamorada. De fet, no, fins i tot no era ni festiu, és a dir, va ser doncs, el 1436, que doncs, estem parlant també del segle XV, que es va proposar convertir aquesta data en una festa de precepte, la diada de Sant Jordi. I llavors sí que ja va ser una mica a partir d'això, doncs, ja que es va considerar la diada dels enamorats, estem parlant ja de la segona meitat del segle XV, és a dir, doncs, que aleshores sí que hi ha aquesta fira de roses, doncs va acabar, doncs, no sé si menja que per interès comercial, no ho sabem, això hauríem de mirar les cròniques de l'època, va acabar, doncs...
Ja eren bons comerciants, del segle XV,
això sempre ho hem tingut, una mica, doncs va acabar generant amb aquesta diada dels enamorats. Com veia ja la Mar abans, doncs, va ser posteriorment, ja ens hem de remuntar a la Mancomunitat, és a dir, ja estem parlant del segle XX, doncs quan es dona un impuls, una mica, i es reprèn aquest costum de regalar roses, que potser havia caigut una mica, no? I doncs es recupera, no?, en aquest procés, doncs, que va començar, doncs, amb la Renaixença i doncs, que algunes que va portar la recuperació d'institucions catalanes, doncs la Mancomunitat hi torna a donar un impuls i en fa una mica de promoció. Això pel que fa a la rosa, pel que fa al costum de regalar-hi també el llibre, doncs és també, no és més nou, aquest no, també és als anys 20 del segle passat, és a dir, estaríem parlant d'una doncs, època semblant, que l'escriptor valencià Vicent Clavell i Andrés, que era el director de l'editorial Cervantes, ho va proposar i aquest ja ho va fer directament amb un motiu comercial, és a dir, doncs, per donar un impuls a les llibreries, que algunes ja ho feien, de traure les parades al carrer aquell dia, doncs ho va fer que s'institucionalitzés com perquè les llibreries i les editorials doncs, venguessin i posessin la parada doncs, als carrers. I d'aquí doncs, ens ha arribat aquest costum que bé, potser a vegades algú diu, home, doncs m'imaginava un ideal més romàntic. Bé, però jo crec que, a veure, al fi i al cap estàs distribuint cultura i, doncs bé, no ho sé, doncs també és una cosa doncs, que, ja dic, que lligar aquest amor i cultura em sembla doncs, una parella que més que de fet poden fer doncs, un bon recorregut.
I tant.
Aquesta primera activitat que es va fer de treure el llibre al carrer, per alguna manera, primer es va fer el 7 d'octubre, per iniciativa del gremi aquest de llibreters. Però l'any 29, quan hi va haver l'exposició universal de Barcelona, els llibreters van sortir al carrer i va tenir tant d'èxit, a més amb una data tan primaveral, que van decidir que canviaven el dia del 7 d'octubre, que es va iniciar l'any 1927, al cap de dos anys van decidir que el canviaríem i llavors instauraven el 23 d'abril, que a més coincidia, segons deien, doncs, amb la mort de Shakespeare, no? I, i també doncs, amb l'enterrament de Cervantes, doncs, el 1616, ja ho sabem, doncs,
tot molt literari.
Sí, exacte, no? Ho trobàvem tot com molt lligat, no? A més, mira, curiosament, més tard, l'any 81, Josep Pla va morir justament un dia com aquest, no? Llavors, és des de l'any 29, podríem dir que el 23 d'abril no és només el Dia de la Rosa, sinó també el Dia del Llibre, no? I del Servei Local de Català, evidentment, com a Consorci per a l'Educació Lingüística, defensem la cultura en català i la lectura en català, no? També. Llavors, de fet, fixa't que fins i tot la UNESCO va declarar que era el Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor el 23 d'abril. Vull dir que...
ha anat transcendint,
Com deia l'Albert, més internacional, ja no podria ser aquesta festa, oi? Joan, volies dir una cosa?
Sí. Bo, jo volia reclamar una mica la catalanitat d'aquesta festa, perquè amb això que has dit precisament d'en Cervantes i d'en Shakespeare, jo penso que això va ser un intent en algun moment de descatalanitzar la festa, és a dir, que era pròpiament catalana, perquè ni Cervantes va morir el 23 d'abril, ni Shakespeare va morir el 23 d'abril. És a dir, Cervantes va morir abans del 23 d'abril, uns dies abans, i Shakespeare va morir el 23 d'abril, però amb un altre calendari que no era pròpiament nostre. Per tant, no coincideix amb el 23 d'abril.
Sí, de fet, Cervantes va ser enterrat, oi? El 23 d'abril, de fet, no va morir aquest dia, però sí que el van enterrar aquest dia, i el calendari que tu deies, Joan, és el gregorià, si no m'equivoco, no? Que seria el 3 de maig segons el calendari julià, no? Però bé, sí, és allò... Bé, segons la perspectiva, des de la vulguis mirar, no?
També podria ser per donar-li força a l'acte, no? I fer-lo una mica internacional, tot i que sigui originàriament català.
Clar, però reclamem aquesta... A mi em
sembla molt bé internacionalitzar-ho.
Justa, queda diluïda l'origen català de la festa. M'explico? I penso que no, que hem de reclamar aquest origen català. Home, tenim una... per exportar, com ell deia, una festa que pot ser internacional i la volen disfressar, d'alguna manera, amb aquestes dates.
Vols
no,
dir?
No la disfressem. Reclamem aquest origen català.
Jo crec que l'origen català...
La paternitat, no?
Queda clar,
Que sí. És indiscutible.
Bé, mira, escolta, tenim una cançó de la Dama i Gelabert sobre el 23 d'abril que ens explica una miqueta la llegenda aquesta que nosaltres no hem volgut explicar, a veure què us sembla.
Avui 23 d'abril, cada pas amb el mi, doncs arriben a ciutat i un drac. Trobo llibres al carrer, roses porta la gent, fades, bruixes i follets surten i em piquen l'ullet. Trobo el drac que s'ha perdut, llàgrimes porta els ulls i rondina sols per dir: pobre de mi, no sé llegir. Al capvespre veig passar Sant Jordi dalt del cavall, porta la princesa al ball i fluixet li va cantar.
Doncs ben entrats ja a Sant Jordi, entre la temàtica que ens ocupa i la música amb la veu de Damaris Gelabert, oi?
Sí, Alba, ja saps que la Damaris Gelabert és una font inesgotable de cançons que ens expliquen la cultura catalana i que sempre intenta, doncs, adaptar-la, tot i que és per un públic infantil, amb un estil musical que es pugui adaptar a diferents públics, no? Bé, en tot cas, el Joan ja l'hem sentit abans, deixeu-me que us el presenti. En Joan Tres, a part d'esdevenir un excel·lent col·laborador del Servei Local de Català i un home amb un optimisme encomanadís, és membre de la Junta d'Òmnium Cultural Sant Cugat i secretari de redacció de la Revista de Catalunya. Llicenciat en psicologia i doctorat en filologia, és autor d'uns quants llibres sobre literatura catalana del segle XVI al segle XIX. A més, a mi considero que és molt important perquè és continuador de l'obra de Max Kanner, en concret de Literatura de la Revolució i la Contrarrevolució, que van, si no m'equivoco, pel volum número 5, oi que sí, Joan?
Just, sí, hi ha el 5, que deu estar a punt de dir ja, està a l'editorial, ja es diu, ara l'he lliurat a l'editorial, i suposo que en poc temps...
Ja és al forn.
Quan trobin subvenció per editar-la, l'editaran. Ja sabem que les subvencions avui en dia, sobretot a nivell de cultura, costa, eh? Però sí, està fet i ja he començat el 6è, ja.
Fantàstic. A més, en Joan ha col·laborat amb mitjans de comunicació, en la secció de cultura de les publicacions El Temps, l'Avui, l'Observador, Cinco Dies i el Segre. I quan a l'àmbit local d'aquí de Sant Cugat, m'agradaria destacar, doncs, que ha treballat durant molts anys, fins i tot ocupant diversos càrrecs de direcció de l'Institut Arnau Cadell. De fet, durant més de 20 anys. Jo ja he treballat a
sí,
aquest institut.
Sí, l'Arnau Cadell és casa meva. He estat casa meva durant molts anys. Em sento molt lligat a l'institut. Molt lligat.
Molt lligat a Sant Cugat, molt lligat a la cultura, i hem pensat que era la persona idònia per explicar-nos l'acte de demà de la Tota Veu.
Sí, de fet, demà, a veure, és a dir, a veure que el currículum del Joan, doncs, per si sol justificar, doncs, una seva presència. Però una mica, és a dir, ja m'he centrat en la Diada de Sant Jordi, doncs, demà tenim l'acte aquest de A Tota Veu. I, doncs, ens agradaria una mica, Joan, que expliquessis una mica en què consisteix o l'objectiu d'aquest acte per a tots aquests oients que diguin, doncs, demà és Sant Jordi, doncs tothom m'imagino que dona per fet que farà una passejada per les paradetes d'aquí de la plaça Octavia davant del monestir, però també s'organitzen una mica altres coses aprofitant aquesta avinentesa com l'acte aquest mateix.
Sí, mireu, a Tota Veu és un acte que ja fa 5 anys, si no recordo malament, que va començar a Òmnium, m'estic parlant a Òmnium Barcelona, i que s'ha extès a altres poblacions, recitar uns poemes, però d'una manera peculiar. És a dir, els poemes són poemes de... són poemes que proposen gent que té altres llengües com a llengua materna i es tradueixen al català. És a dir, es fan parelles lingüístiques, una persona que no té com a llengua materna el català i una altra catalana, es fan parelles, es tradueixen aquests poemes al català i el dia de Sant Jordi es llegeixen. Aquests poemes es llegeixen en la llengua vernacla, en la llengua del poema original, i la traducció al català. Per què ho fem, això? És dir, quin és l'objectiu d'això? Sí. L'objectiu és, d'alguna manera, fer veure que el català és la llengua comuna, tot i que és la llengua comuna de tots, de tota la gent que viu aquí al país, però reconeixent el pluralisme lingüístic que existeix al nostre país. És a dir, col·loquem, de fet, el català com a llengua vehicular de tot l'acte, de totes les persones que viuen a Catalunya. Afavorim, d'altra banda, l'ús del català al carrer. Penso que això és important, és a dir, perquè una cosa és que el català avanci, però l'ús social del català encara, i vosaltres ho sabeu força, encara no està prou estès, és a dir, per tant és una manera de que el català se senti, I una altra que per mi és molt important també, que és portar la poesia al carrer, eh? És a dir, la poesia sembla que tingui un àmbit molt estricte i molt íntim, i no, la poesia ha de sortir al carrer, eh? I amb aquest
fer-la popular, oi, Joan?
Justa, eh? Sortim la poesia, fem sortir la poesia al carrer, que tothom conegui, que la senti. La veritat és que és un acte que ha tingut força rebuda, tots els anys que ho hem fet aquí ha tingut força rebuda, i ja fa 2 anys també que incorporem, a més de la poesia, incorporem l'actuació d'un grup de rock català, Sant Cugatenc, perquè els joves se sentin atrets cap a l'acte, i així aprofiten també per escoltar poesia a la vegada que escolten els seus grups de rock, que són molt interessants. Aquest any ve el grup Backward, és un grup de joves, Sant Cugatencs, tenen 17, 16, 17, 18 anys, i segur que els agradarà, segur.
Per tant, és un bon binomi, no?, aquest de poesia i música, no?, doncs sempre doncs ha funcionat. El que parlaves tu ara, dius ja fa uns quants anys que ho fem, és a dir, de quina edició estem parlant?
A veure, m'has agafat de trascantó ara. Jo diria que és la 5a edició.
Bé, el nombre és... No, potser...
diria que és la 5a.
Aquí a Sant Cugat?
A Sant Cugat és la 5a edició. Vam començar, fixa, quan això va començar Òmnium, es feia 3 o 4 poblacions només a tot Catalunya, i Sant Cugat s'hi va afegir de seguida. I penseu que Sant Cugat, jo penso que amb això som quasi punta de llances, ens afegim a tot el que ens proposen a Barcelona, ens hi afegim, estic parlant d'Òmnium Sant Cugat, ens ho van proposar, ens va semblar una idea fantàstica i ens hi vam afegir immediatament. A poc a poc s'han anat afegint altres poblacions, i avui en dia jo penso que aquest any podem arribar, l'any passat érem 13 poblacions a tot Catalunya, aquest any podem arribar a les 15-16 poblacions, i es fa tots més o menys a la mateixa hora, similar, i
un acte en xarxa.
Un acte en xarxa, sí senyora. I és un acte molt simpàtic, jo penso que és un acte molt simpàtic.
No sé si potser alguns oients recordin, no, de les edicions anteriors. Bé, en qualsevol cas, doncs, sempre hi ha la novetat, doncs, que les llengües intentem que no es repeteixin mai. És a dir, enguany crec que estem parlant, doncs, que hi haurà el xinès, el coreà, hi haurà també el guaraní i el quichua, també hi haurà el polonès, hi haurà el búlgar i lògicament també hi haurà el castellà. És a dir, que ningú es pensi, doncs, aquí, doncs, que hem posat que a vegades la gent pensa aquests del català, no, i hem inclòs també el castellà, és a dir, com a llengua, doncs, participant en aquesta recital de poesia. Aleshores, crec que les llengües són diferents, és a dir, que no hi ha una voluntat perquè els criteris, la gent es pregunta, i per què aquestes llengües? No, algú pot pensar, quan ho comentava, per exemple, algun dels alumnes deia, ai, i no hi ha l'anglès aquest any, per exemple. Mm-hmm. Clar, hi ha algun criteri per agafar unes llengües o unes altres?
No. D'entrada és la voluntat de participació de la gent. Prou. És a dir, la gent que vulgui participar saben que poden participar en aquest acte. A veure, aquest acte vam començar a organitzar-lo Òmnium Sant Cugat, la primera edició. Ens va costar molt, sobretot, trobar gent que volgués participar-hi directament. Fins que el següent any se'ns va acudir la fantàstica idea de comptar amb el servei de català, i aleshores, clar, va ser molt més fàcil perquè a través d'ells podem contactar amb aquesta gent de fora que està estudiant català, que tenen llengües diferents del català com a llengua materna, i per tant són ells que controlen una mica l'aportació d'aquests poetes i d'aquesta gent que porta els poetes. Però de tota manera, dir que està obert a tothom. És a dir, si per aquest any ja no, perquè està tancat i és demà, ja no podem. Però si a la propera edició hi ha gent que està escoltant aquest programa i diu, ah, doncs mira, l'any que ve a mi m'interessaria anar-hi, que ens ho digui, que es posi en contacte amb Òmnium o amb el Servei de Català,
tothom
i
convidat.
L'afegirem. Tothom convidat. Tant per llegir els poemes en català com per llegir els poemes amb la llengua...
I escolta, Joan, quins poemes i quins poetes es podran escoltar demà? Ara t'he enganxat.
Sí, ara m'has enganxat perquè...
Hauràs de venir demà, Alba.
Jo hi seré, no us preocupeu, que em teniu a les 10 a la plaça d'Octavia.
Si donem tota la informació avui, després demà no vindrà ningú.
Però
són poetes, clar, són poetes que, malauradament, nosaltres no coneixem prou. És a dir, jo puc dominar una mica la poesia catalana, una mica la poesia castellana, però la poesia en quechua, en xinès, doncs la veritat és que no la domino. Perquè són autors, clar, són autors, poetes xinesos, poetes amb llengua quechua, poetes amb... Clar, i d'entrada tindríem també el problema de pronunciació.
Ja no podíeu ni pronunciar
dubto
bé, oi?
Dubto que jo es pogués pronunciar correctament.
Escolta, i us sabeu com sona la poesia amb aquests idiomes? Perquè, clar, la carència del català o del castellà o de l'anglès sí que la tenim més a la memòria, però sí. com sona un...
Clar, a veure, és com la música.
Un poem xinès.
Oi que quan escoltes música no et preocupa la llengua? És a dir, la música no té llengua.
Uh-huh.
La música no té llengua, és a dir, la música que fa un xinès és internacional. Bé, la poesia també té una música interior, és a dir, que és igual que no l'entenguis. La música, la poesia... A veure, és molt millor si l'entens, evidentment, eh? I arribes més. Però, a veure, hi ha poetes, hi ha una tendència poètica avui dia que com ho diríem, és una poesia fosca, és a dir, tu d'entrada la llegeixes i no entens pràcticament res. L'has de llegir 3 i 4 vegades per entrar en el missatge que t'està donant, que intenta donar-te el poeta. Bé, doncs això és el mateix. És a dir, escoltem la música que té aquesta poesia en aquests idiomes, que la té. I penso que això és l'important.
Uh-huh. Sí que podria dir, perdó que us interrompi, que alguns autors, sobretot alguns dels rapsodes que participaran, ens han comentat, per exemple, els que venen de països asiàtics, que el ritme de lectura és molt diferent i que aleshores predominen molt les imatges visuals, que és un uh-huh. tipus de poesia a la qual potser aquí no estem acostumats, en el sentit que aquí predomina molt més el ritme i doncs el que deies, aquesta cadència de llegir que en altres doncs, cultures doncs, fa més referència a la imatgeria que transmet el poema.
Saps què trobo molt interessant, Alba? Que tant en aquesta edició com en la passada, que són les que jo he viscut més a prop, hi ha poemes que són dels mateixos alumnes, és a dir, que s'han atrevit...
Poesia d'autor, doncs.
Sí, senyora, que s'han atrevit a escriure el seu propi poema, eh? Si recordo l'any passat, no? Doncs un alumne d'Itàlia va escriure un poema a ella, no? O que estaven tenint
un petit... Ara potser la diré grossa, però això pot tenir trampa perquè ens podem dir qualsevol cosa en xinès.
Home!
No!
No, tenim un equip al darrere d'experts que... No, Alba, clar que ens la poden colar.
Que verificaran que allò és poesia i no el que posa els ingredients del cereal.
Ai, calla!
I tots dient que sí, aplaudir, no?
Ara ja m'has fet patir. Aquesta nit estaré trucant tot d'amics traductors.
No, home, no. Segur que no, era una broma, escolta.
No, doncs això, no? Jo trobo que s'ha de valorar molt l'esforç d'aquestes persones, no? La majoria, de fet, Albert, són alumnes nostres, oi?
Sí, i d'entrada la recepció que quan tenen és una mica ambivalent, eh? Tot val a dir-ho. És a dir, d'entrada quan doncs, no sé, doncs abans de Setmana Santa es comunica que hi ha aquest acte, que doncs es comenta... entre els alumnes, doncs, si hi ha algú voluntari, d'entrada es fa com una mica de recança. Sí?
Perquè fa vergonya.
Perquè fa vergonya. No? Però de seguida, així com hi ha altres activitats doncs, que tenen, doncs, la recança no desapareix, aquí al final, de seguida, quan hi veuen el punt d'adreçar-se a un auditori, d'adreçar persones, pensem-ho que, doncs, moltes són aquí per voluntat pròpia, però a vegades aquesta voluntat no es fa fins a quin punt és tan volguda com a ells els agradaria. Doncs, ni que sigui per un moment poder adreçar-se amb la seva llengua, amb un acte al qual se li dona una alta veu, amb un propòsit estètic, de seguida la gent, doncs, aquest sentiment, no, de vergonya acaba desaparent pel d'entusiasme. I uh-huh. mira que, ja et dic, d'actes organitzem diversos.
I la satisfacció posterior, no?
Sí, i la sensació és que la gent té il·lusió, li fa il·lusió i doncs, hi participa molt agraïda. Després, doncs, si surt millor o pitjor, això ja, doncs, mira, els nervis, ja sabem què, a vegades juguen una mala passada, però la sensació és que la gent hi participa doncs, molt contenta. Eh?
Albert, parlaves, quan parlàvem de les llengües que hi participaven del polonès, no sé si participarà algú que passa per aquest programa.
No, pensaves amb el Janek, no, hi ha una alumna i és una alumna del bàsic i doncs no són el... Perquè em sembla que
el
Janek i la Caixa. No sé si us ho van comentar.
Com estaven tan involucrats en la cultura popular.
Pot ser,
sí, ja us ho van comentar,
que no
però...
podia, el Janek que tenia
exacte.
Un acte...
Justament.
I van comentar, però em va dir que no hi anava bé. Però no és una altra noia, és la Isabela.
D'acord. Llavors, jo el que voldria també comentar és que l'acte aquest de demà està pensant d'una manera molt lúdica, molt dinàmica, molt, molt animada. És un acte lleuger, que a vegades la gent quan sent a parlar, lectura de poesia...
Que no ens faci mandra.
Quimpal, no? El dia, no, és a l'aire lliure, és amb música, s'anirà intercalant, són poemes curts, hi ha la gràcia que hi ha molta gent que intervé diferent. Vull dir que jo animo la gent perquè s'hi acostis a la plaça de l'OM demà dia 23 a 6 de la tarda i res, tres quartets d'hora ja ho tindrem enllestit i la veritat és que penso que val la pena. És un acte molt enriquidor, realment.
Enriquidor, curiós. Per gaudir d'altres llengües, d'altres cultures també, no?
Tindrem algun personatge santcugatenc també que ha accedit, no?, a participar-hi.
Home, cal dir-ho, home. Sí, tindrem en Ramon Grau, que llegirà algun dels poemes en la versió catalana i potser s'atrevirà fins i tot en la versió de l'altra llengua, ja ho veurem, i dir també que la presentació de l'acte la fa una gran, la coneixeu, la periodista Esther Castanyer, ja ho ha fet altres anys, li dona molt de dinamisme a la presentació, per tant, és un acte que queda molt bé, és molt reeixit i que ja us dic, queda molt simpàtic.
Que ens ho passarem bé, que aprendrem molt segur. Serà molt enriquidor per tots, oi?
I podreu moure l'esquelet amb els grups.
I a més, amb el Vanguard podrem ballar.
Això mateix.
Escolta, si et sembla, a mi m'agradaria que el Joan, que té aquest bagatge cultural, literari, que a mi m'encanta, que em diguessis, Joan, quin llibre t'agradaria que demà et regalessin?
A veure, que a mi em regalessin... Em deixes dir...
El que tu regalaràs.
El que jo regalaré.
Sí, home, i tant.
Perquè que jo em regalessi et podria fer una llista llarguíssima.
Vaja, no tenia intenció,
Ja de prioritzar, Joan.
Un que volia comprar l'altre dia i no me'l vaig comprar. La poesia completa d'en Blai Bonet.
Em prenc nota.
Poesia completa d'en Blai Bonet. En Blai Bonet és un autor de les Illes, un poeta fantàstic, i fa deu fue qüestió de 3 mesos com molt, s'ha pogut editar la seva poesia completa, i és un... és molt bo, jo mai l'havia llegida sencera, tenia algun exemplar d'ell només, i... mira, si algú vol regalar un llibre, que prengui nota. Que prengui nota, la poesia completa de Blai Bonet.
Perfecte, molt bé.
I dels llibres que jo recomano per regalar, deixeu-me que ho digui, perquè hi ha dos autors que jo considero santcugatencs i que han estat, han publicat, precisament són novetats aquest any, si més no. Un és en Lluís Calvo, i en Lluís Calvo, fixa-vos, no recomano tant el seu darrer llibre de poesia, Salvàtica, que és molt bo, sinó la seva darrera novel·la, L'endemà de tot. És una novel·la molt interessant, passa a Barcelona, són quatre personatges, quatre homes, quatre personatges que estan una mica fora, diguéssim, del comú de la gent, però és que és una novel·la, sobretot la manera de narrar, és una nova narrativa, si més no en català, molt interessant i que jo el recomano especialment. I l'altre és el del nostre malaguanyat poeta Francesc Garriga.
Grau Garriga. El pòstum,
Francesc,
Joan.
Justa, Swing. És un gran llibre, jo penso que, ja ho he dit més d'una vegada, ell sospitava o intuïa que podia ser el seu darrer llibre i penso que ens ha deixat un testament en aquest llibre, Swing, és el seu millor llibre de poemes, i mira que és bo en Garriga, molt, és un gran poeta, és un poeta que tot i que fins ara no ha entrat dins el discurs acadèmic, passarà a la història com un dels grans poetes, uns dels grans poetes del nostre temps, i el seu darrer llibre, Swing, no us el perdeu, sisplau, perquè és una joia poètica important.
Que bé, Joan, moltíssimes gràcies.
De res, al contrari.
I amb aquesta cançó que agrada tant a la Mar de Mazzoni...
Perdona?
És un moment que avui ens els poden veure, però la Mar estava fent unes cares de disgust quan sonava aquesta cançó. Però escolta, com que hi ha per tots els gustos, Mar, doncs també hi ha lloc per a Mazzoni, que a molta gent els hi agraden. Preguntàvem ara als Andrés quines eren les seves recomanacions, però de ben segur que vosaltres també ens n'acostareu, oi?
Segur que sí, Albert.
A veure, en tenim algunes amb un propòsit doncs, tan estètic com el del Joan, una mica més modest, eh? Però algunes en tenim. A veure, jo n'he... Una que em toca una miqueta per l'àmbit professional, que és aquest, és un llibre que no és cap novel·la, no és ficció, és un llibre que es diu Canvi d'agulles, d'Enric Gomay Ribes, que és un llibre doncs, que es planteja davant de la publicació imminent el proper Sant Jordi, és a dir, el 2016 es publicarà la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans, per fi, dic per fi perquè no n'hi havia. Uh-huh. Aleshores, clar, hi ha moltes expectatives dipositades en aquesta nova gramàtica pel fet, doncs, com a vegades aquí comentem, d'aquesta disfunció que hi ha entre el català normatiu i el català del carrer. Doncs aquest canvi d'agulles és una mica, doncs, planteja algunes qüestions que es podrien revisar, és a dir, és una mica, no és una obra didàctica, sí que és una mica una obra de reflexió. Després, altres llibres. Aquí sí que hi ha un que m'ha agradat molt a mi, que jo parlo que és un dels clàssics de la narrativa doncs, de sempre del català, que fins és Camí de Sirga, Jesús Moncada. És a dir, per què m'agrada a mi aquest llibre? M'agrada doncs, perquè reflecteix un català oral de la franja, de la zona de Mequinensa, doncs, molt ric, i perquè és una mica és una manera de narrar, una mica potser sí que les noves generacions la troben una mica desconcertant perquè és una manera de temporalització molt a l'antiga, no? És a dir, és aquest passar lent dels dies, no? A la vora del riu, a la vora d'un poble com Mequinensa, i doncs aquesta manera de narrar doncs, molt oral i aquesta nova, doncs, com, bueno, aquesta manera antiga d'explicar les coses, doncs jo crec que el fan una obra que per mi cap dalt, almenys de la novel·la catalana del segle passat. Després, a veure, n'hi ha un altre, que aquest és, que diem en francès una butat, és a dir, és un llibre, doncs no sé si tu has conegut a parlar del Valero San Martín, no sé si has sentit a parlar tu, Alba, no sé.
Doncs ara no em ve el cap, però
és un personatge, és un personatge, i quan dic personatge ho dic amb la manera irònica, no? Ella ha publicat doncs Jo només il·lumino la catalana terra, que és un recull d'articles que va publicar en web i que és una mica doncs com un recull de la contracultura catalana, és a dir, és algú que s'atreveix a profanar per dir tots els tòtems de nosaltres com a nació, és a dir, i doncs és capaç doncs de ridiculitzar doncs coses molt nostrades, no? Com els castellers, com la cultura, no? És a dir, aquells, podríem dir, elements bàsics de la nostra cultura, doncs ell s'atrevís a posar-se. I em fa gràcia perquè doncs, està escrit en un català doncs, una miqueta doncs, fluid, que passa que és així, és a dir, no és apte per a tots els públics, eh? És a dir, una mica d'estómac, perquè doncs, és com allò doncs, que se't posin amb els teus elements patrimonials, doncs a vegades doncs, costa, no? Però ell s'hi atreveix. Doncs una mica aquestes eren les meves recomanacions, però ja dic, sense un ànim tan estètic, sinó una mica doncs, per oferir una proposta una mica diversa. No sé si la Marta me'n té alguna per fer.
Mira, jo si hagués de recomanar llibres, suposo que no ho sé, no recomanaria novetats, no? Perquè bé, hi ha molts
també
llibres que m'agraden.
Clàssics,
sí, potser sí. En tot cas, a mi el que m'encanta el dia de Sant Jordi és remenar, mirar, deixar-me sorprendre, mirar contraportades, llegir primeres línies i bé, que gairebé sempre me n'acabo comprant uns quants que potser no havia previst, no?
Uh-huh.
Però en tot cas, bé, com que sabia que havíem de fer el programa aquest d'avui, doncs l'altre dia ja vaig entrar en una llibreria i em va cridar l'atenció aquest llibre que segurament us deu sonar la pel·lícula que ara mateix és al cinema, que es diu Camí a l'escola, que parla doncs, bé, dels quilòmetres que han de fer molts nens per poder anar a l'escola superant adversitats doncs, climàtiques, geogràfiques, etc. Que a més, bé, m'agrada especialment aquest llibre no només per la temàtica, sinó perquè està traduït del francès per la Bel Olid, que la vam tenir aquí, recentment nomenada més presidenta de l'Institut de Lletres Catalanes, dels joves escriptors en llengua catalana, i bé, penso que pot ser una bona lectura, d'acord? Altres llibres que m'han cridat l'atenció, bé, la Sílvia Soler va publicar fa un parell d'anys L'estiu que comença, trobo que és un llibre de lectura amena, fàcil, doncs es veu que n'ha tret un altre que doncs, no és tan dramàtic com el de L'estiu que comença, però fa bona pinta, no? Per l'argument, bé, doncs una parella de prejubilats doncs, que passen uns altibaixos en la seva relació, no? Un clàssic per nens, doncs els contes per telèfon de Gianni Rodari, no? Jo trobo que no perd vigència.
No, aquest no passa de moda, oi?
No passa de moda, exacte. Per aquest públic nostre que tenim que li agrada la cuina, doncs home, el llibre del Joan Roca, sincerament, a mi me'l van regalar per Reis, i tot i que no sóc gaire amant dels llibres de cuina i d'anar-ne acumulant i així, m'agrada més allò, doncs, el que t'expliquen les àvies, les mares o bé, la família en general, aquest llibre trobo que està prou ben fet, fora d'esnobismes i de... trobo que...
A l'abast de tothom, la cuina de Joan Roca en aquest llibre?
Sí, jo trobo que sí, cuina
de Joan
Roca.
Que no et faci por, oi?
Exacte. I després recomanaria a la gent que potser no és gaire amant d'agafar un llibre, llegir i tal, doncs hi ha molt bones obres de novel·la gràfica, que és un altre tipus de lectura ben digna i que penso que val la pena d'experimentar.
I potenciar.
I potenciar, sí. I llavors aquí sí que és ben bé remenar, mirar temàtiques i etcètera.
Perfecte. I acabem, em sembla, anunciant un concurs?
Sí, i tant. Regalem una entrada doble per anar a veure un espectacle familiar al Teatre Auditori de Sant Cugat. És l'òpera titulada O l'amor, però que ningú s'espanti, és una òpera que dura només 50 minuts, molt atractiva, molt adaptada, amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu. Aquesta doble entrada que sortegem pel cap de setmana del 9 i 10 de maig, si voleu participar-hi, només cal que respongueu al següent.
Sí, és a dir, ens heu d'adreçar un correu a l'adreça habitual de sancugat@cpnl.cat i ens heu de dir com acaba aquesta frase feta, que és molt fàcil, jo la trobo d'aquesta, mira que hem posat de fases, però aquesta és bastant fàcil. Diu, si Sant Jordi no ha passat, l'hivern encara no s'ha...
Envia un correu electrònic.
Ens enviarà la resposta i doncs la setmana vinent donaríem el guanyador d'aquesta entrada doble.
Doncs a tothom convidat a acabar aquesta frase, ja ho sabeu, ho heu d'enviar el correu electrònic a l'adreça habitual sancugat@cpnl.cat i entreu al sorteig d'aquesta entrada doble per no veure aquesta òpera, no us espanteu, 50 minutets. Mar, Albert, Joan, moltíssimes gràcies i que passeu un gran Sant Jordi.
Gràcies, Alba, bona diada.
Adéu-siau.
Adéu.
Sals, foc i metalla, res no atura aquell guerrer, les espasades sobre el coll de l'enemic cauen timbades.
I el firmament són passant roges la nit. Roses enceses esclaten al vent
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.